Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La tragèdia grega va sorgir a Atenes cap al segle V abans de Crist, posant de manifest la tensió entre el món antic dels mites heroics i el món nou de la polis. Possiblement, l'origen de les tragèdies es remunta a les festes de culte de Dionís, déu del vi i de la fertilitat, celebrant la mort i la resurrecció de la natura. Dels primers escriptors del gènere tampoc no en sabem gairebé res i es perden en el mite gairebé tant com els personatges de les seves trames. En canvi, la tragèdia clàssica compta amb una gran tríada d'autors, tres noms claus de la cultura occidental sorgits entre la segona meitat del segle VI i el final del segle V abans de Crist: Èsquil, Sòfocles i Eurípides. Aquelles primeres tragèdies no es representaven en teatres perfectes i de gran acústica, com el clàssic de Pidaure, sinó que n'hi havia prou en buscar el pendent d'un turó per al públic que coneixia perfectament els arguments que se'ls presentaven, i una esplanada també pel cor i els actors. Si actualment la tragèdia es considera, de fet, un fenomen literari, per als grecs antics era més aviat un fenomen religiós, musical i coreogràfic. Els membres del cor no recitaven, sinó que cantaven partitures que avui s'han perdut. Les tragèdies gregues més antigues que es conserven són les d'Èsquil, que havia lluitat contra els perses a la batalla de Marató i de Salamina. Cap al final de la vida va compondre l'única trilogia tràgica conservada, l'Orestea, presentada a les Grans Dionísies, la festa nacional de la polis atenenca, l'any 458 abans de Crist. L'època d'esplendor de la tragèdia grega coincideix també amb l'època de més auge de la democràcia, i per això els mites adquireixen un valor cívic i didàctic. De fet, Sòfocles, l'autor de dues tragèdies tan fonamentals com Antígona i Èdip Rei, va ser amic íntim de Pèricles, el gran líder de la democràcia atenenca. El tercer gran dramaturg de la tragèdia clàssica va ser Eurípides, amb uns drames centrats en l'element humà, com Medea o les Bacants. En aquestes històries sobre la fatalitat del destí, nissagues maleïdes pels déus i deutes de sang que es transmeten de pares a fills, el centre solia ser l'oikos, la casa o família. Cada nova generació heretava el dolor i les culpes de l'anterior. En paraules de Sòfocles, sempre repeteix la mateixa història: cada individu no pensa més que en ell mateix. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola.
Avui parlem d'un tema que, esclar, te'l pots enfocar només des del punt de vista literari, però nosaltres no fem això, sinó que fem història, diguéssim.
I no en sabem prou.
No en sabem prou.
No en sé prou. De literatura grega.
I no, ens ensenyaran avui una miqueta, eh?
Sí.
Però en tot cas, sí que l'època és molt clara. És l'època de l'eclosió de la democràcia atenenca i un moment en què floriran determinades arts, jo crec que no per casualitat, perquè és clar, quan hi ha una pulsió política tan important i tan cívica en molts aspectes, ja sabem que tenia els seus defectes, també la gent s'ho planteja d'una manera ben diferent.
Nosaltres sempre, quan parlem de la cultura clàssica grega, sempre tenim una mica la sensació que no ho acabarem d'entendre mai, no? És a dir, allò és tot tan, diguem, tan majestuós, tan extraordinari, que després que tots som fills de la cultura clàssica grega a partir dels romans o a partir dels àrabs anys després que ens arriben, doncs, com una mena d'impotència. Però sí que hi ha una cosa que permet entendre, diguem, tota aquesta gran cultura que ens apropen aquesta gent, aquests autors, amb la tragèdia, no? Sempre ho hem de mirar en referència a la seva història, la seva geografia, la seva economia i la seva fe. És a dir, fixa't que deies que això està relacionat molt amb les festes, Dionísies, o bé amb els déus que creuen, no? És a dir, i ells el que fan, d'alguna forma o altra, és apropar-nos a la realitat del món de la seva època, que no deixa de ser el món nostre, perquè cada dia el ser humà doncs s'enfronta a problemes similars, vagi peu, vagi, en fi, a l'estratosfera, i aleshores totes aquestes característiques explicarien això, no? És a dir, aquest abans amb els quals podem parlar dels seus amics, dels seus coneguts, de la tragèdia, dels odis, de les passions, de les venjances, ens ho trobarem. Clar, el més bo de tots és que d'Èsquil, el primer que parlem d'ell, a la tomba, el més content que està és dir que ha sigut soldat de la Marató, ha participat a la batalla de Marató i Salamina. És a dir, això és el més important d'ell. Però això és el que ens diu ell. Sí, nosaltres sí. No el tenim en consideració per això, perquè clar, l'important sí, sí. És les obres que va escriure, no? Una mica això, de que a vegades tinguem una mica aquesta dimensió, no? O al revés, no? Que quan comença Atenes a deixar de ser Atenes per la geografia, per la història, pel fet militar, i abans Esparta, ja a tot aquest capital cultural ja el tenim, ja ha quedat. La cultura passa per damunt de...
No, i que també, esclar, la cultura neix en contextos. Estava pensant, reflexionant mentre tu comentaves, què seria del teatre occidental sense la pervivència de la institució del cap de setmana. O sigui, el fet... Els caps de setmana és un invent relativament nou, relativament. El fet de que hi hagin descansos centrats en dissabtes i diumenges fa que l'oci sigui més factible, això, els divendres, els dissabtes, fins i tot els diumenges, que no pas abans. I, per tant, es concentra una sèrie d'activitats que facilita que el dia següent és festa, posem-ho així. Doncs això és una cosa ben moderna, i ho trobem ben natural.
I neixen amb una societat de ciutadans lliures,
clar,
amb la democràcia, però n'hi ha que no ho són gens, eh?
Sí. Però per això
i amb unes venjances terribles i alhora amb una defensa extraordinària de la lleialtat al germà, al pare, el que sigui. No?
Tenim la mirada del passat, que sempre diem, clar, és que aquells creien unes bajarades que Déu-n'hi-do, no? I caram, no sé, eh? No sé si el que creien aleshores és cert o no, no hi entro, sinó que simplement nosaltres també participem d'aquestes contextualitzacions inevitables, no? Som fills de la història.
Des de la modèstia, el que has de fer és apropar-t'hi, escoltar, i vas aprenent i vas entrant.
Qui ens ajudarà en aquest camí, que és sec i ardo, però en canvi gustós, com és tota Grècia, és en Raül Garrigasait, escriptor, hel·lenista, bon amic del programa, editor de la col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge i president de l'anomenada Casa dels Clàssics. I l'hem convidat, òbviament pel seu gran coneixement, però amb l'excusa de que ha prologat l'edició de l'Orestea d'Èsquil, que ha estat traduïda al català per Eloi Creus i Miquel Desclot, i que ha sortit no fa molt, no? Fa un parell de, o tres de mesos, diguéssim, ha sortit al carrer, i com s'està venent?
Molt bé, de fet, l'acollida de moment és fantàstica, n'estem molt contents.
Es venen els clàssics grecs? Sí. Sona xocant, no? Perquè sempre es diu, la gent només llegeix Bajanades i els influencers, i resulta que un clàssic grec de fa bastant més de 2.000 anys, doncs que es vengui és sorprenent, no?
Sí, i tant, i tenen una presència més a les llibreries que sol ser fins i tot més llarga que moltes novetats que potser es venen molt durant un parell de setmanes, però al cap d'un any ja no les recorda ningú, no?
Clar.
En canvi, aquests llibres, és això, tenen un espai, tenen un públic, tenen també un capital cultural enorme, no? Vull dir que són d'aquests llibres que potser hi ha gent que no s'atreveix a llegir-los, però està bé tenir-los a la prestatgeria, no?, també, per mirar-se'ls de tant en tant i potser algun dia entrar-hi, perquè aquestes coses... Italo Calvino deia, qui té la sort de no haver llegit la Ilíada dels 40 anys, o sigui, qui no ha llegit la Ilíada dels 40 anys té la sort de poder-la llegir per primera vegada,
clar,
no?, que és una cosa que també val la
quan
pena recordar.
Quan fas una mica grandet, llegir la pulsió inicial de jovenet de llegir, realment està molt bé, perquè acumules moltes coses, però a partir que ets una mica grandet, ho gaudeixes d'una manera ben diferent, tots els sentits. L'editorial va tenir l'amabilitat de fer-me arribar al llibre i la veritat és que ha sigut un gaudi, no havia llegit res d'Èsquil, ho confesso, i escolta'm, em va agradar molt, vull dir que ho vaig passar
però,
francament
Enric,
bé.
Enric, has de pensar que el nostre convidat d'avui, quan va sortir algun d'aquests llibres, va fer un comentari, que jo el dic de tant en tant, és el país de la Bernat Metge. És a dir, que una cultura com la cultura catalana, amb tot el que ha tingut de persecució, amb les dificultats que té, etc., hagi fet, tingui la Bernat Metge, bé, quantes cultures al món ho tenen? Ens sobren els dits a la mà, no?
Sí.
Sí?
els dits d'una orella, que sí, és habitualment.
Imagina't, de 5. Sí.
Home, nosaltres som un d'aquests 5. Aquesta col·lecció de clàssics, iniciada per Cambó, ho estic simplificant molt, que continua existint i que és la traducció al català de desenes i desenes de clàssics.
Clàssics grecs i llatins, no? Sí. Que anem al volum 5,
450.
Déu-n'hi-do. Anem per feina, va. Vinga. Anem a parlar de la tragèdia grega. Sempre que parlem de tragèdia grega, o es comenta, hi ha la tríada famosa, que en parlarem, d'Èsquil, de Sòfocles i d'Eurípides, però sospito que n'hi havia més.
I tant, i tant. Hi havia molts més, centenars i centenars. De fet, els tres autors d'aquesta gran tríada van escriure cadascun d'ells un centenar de tragèdies, més o menys, i n'hem conservat, doncs, set d'Èsquil, set que potser són sis, perquè el Prometeu encadenat, els experts diuen que potser no és d'Èsquil. En tenim set de Sòfocles i després en tenim 17 d'Eurípides amb un parell, una que se li atribueix, o un drama satíric, coses sí. Així. Vull dir que realment tenim una selecció molt petita de tota la producció. Pensem que cada any a la ciutat d'Atenes es representaven un munt de tragèdies noves, perquè les grans Dionísies, que no era l'única festa on es representaven tragèdies, però era la principal, a les grans Dionísies es dedicava cada any 3 dies a la representació de tragèdies. I cada dia es representava una trilogia tràgica, és a dir, 3 tragèdies, més un drama satíric, que era una peça més breu, per una mica per relaxar la tensió, després.
Després el drama immens que s'havia viscut a les representacions.
I això anava de forma de concurs.
Exacte. I era un concurs com la cultura grega en general tenia molta afició als concursos, a les competicions, no? Als Jocs Olímpics, ja sabem que venen d'allà. Els poetes en general competien els uns amb els altres. I en el cas de la tragèdia també passava això. Cada dia representaven les obres d'un autor.
Ah, només un. O sigui, les mateixes obres del dia.
Exacte. O sigui, era un dia Sòfocles, diguéssim, un dia Èsquil, l'altre dia qui fos, no? I aleshores hi havia un jurat de 10 persones, que no sabem com es triaven aquestes 10 persones, però hi havia un jurat de 10 persones que votava la millor trilogia, o sigui, el millor dia, diguéssim. Sí. No la millor tragèdia de totes, sinó el millor dia.
El còmput dels tres.
Digue. Exacte. I aleshores passava una cosa molt curiosa que és característica també de la democràcia grega, perquè s'emetien 10 vots i d'aquests 10 vots se n'eliminaven 5 a cegues, a l'atzar.
O sigui, qualsevol.
Qualsevol, sí, no sabies... sí. O sigui, es feia allò a l'atzar, una mà innocent, n'eliminava 5, i el resultat es comptava amb els 5 vots restants. Que això ens pot semblar una cosa una mica estranya, però en la democràcia grega hi havia la idea que l'atzar era un principi més democràtic que no pas el vot, perquè l'atzar no es pot corrompre, en canvi el vot sí, no?
I això no passa amb els concursos ara literaris.
No, perquè
van guiats.
Sí, doncs... I és això, en la democràcia grega hi havia molts càrrecs que se sortejaven entre la població. Alguns, per exemple, els d'estrategs, de generals de l'exèrcit, aquests es votaven, no? Perquè allò, sortejar-ho era una mica perillós,
sí,
saber qui li tocava.
Podia tocar amb boig.
Però la major part dels càrrecs eren rotatius i funcionaven d'aquesta manera.
Bé, la tradició catalana de la Corona d'Aragó era molt similar.
La insaculació.
Sí. Hi havia posat en un sac els noms.
Exacte.
Hi havia una tria.
I podia sortir qualsevol ciutadà. Sí,
I els reis, els que van aconseguir, després de diverses pressions a partir de, si no recordo malament, Ferran II, era escollir els tres, la tríada que entrava dins del sac. Mm-hmm. Però no podien escollir qui entrava dins del sac. No? I això donava, de vegades, situacions que pels reis no els hi feia gaire peça. Tot això. Suposo que això passava igual a la democràcia grega, no?
Sí, és semblant. Clar, és una democràcia, un sistema també molt... O sigui, l'anomenem democràcia perquè és com... Ells és el terme que es van inventar, de fet, el poder del demos, no? Però, esclar, una democràcia que funcionava d'una manera molt diferent de les nostres perquè no tenia un parlament, no era una democràcia representativa, on es triessin representants, sinó que era una democràcia directa, assembleària. O sigui, hi havia una assemblea en la qual podien participar tots els ciutadans amb les limitacions conegudes, Les dones no tenien drets polítics,
no,
els esclaus tampoc, els estrangers tampoc, però la resta, que eren desenes de milers d'homes atenesos...
Podien participar a l'àgora, discutien, cridaven, tot.
Proposar, discutir, intervenir, amb unes lleis bastant estrictes que impedien, per exemple, que una persona parlés 2 vegades sobre el mateix tema, allò, el típic que rebenta l'assemblea, diguéssim, això. Sí. Això estava molt controlat.
El filibusterisme tampoc
no estava permès, però... Però és això, era un sistema on realment l'assemblea podia decidir-ho tot. O sigui, podia decidir si es declarava la guerra a una altra ciutat, podia decidir què es feia amb els pressupostos d'aquell any, podia decidir si s'expulsava un ciutadà. I de fet, pel que sabem, com a mínim en alguns casos, aquestes assemblees havien de ser realment multitudinàries. Perquè, per exemple, hi havia un mecanisme que era l'ostracisme a la democràcia atenesa, que servia per expulsar ciutadans que per alguna raó semblaven perillosos, potser acumulaven massa poder, potser eren massa rics, potser eren una amenaça per la democràcia, i el quòrum mínim per expulsar un ciutadà eren 6.000 vots. O sigui, que estem parlant d'assemblees realment molt, molt grans.
I assemblees de les ciutats-estat, clar.
Sí, exacte, sí, l'assemblea de la polis democràtica. I en aquest context d'una ciutat on l'instrument de poder bàsic és la paraula, perquè al capdavall qui sabia parlar més bé era qui podia dominar l'assemblea, en aquest mateix context se celebren les grans Dionísies i es representen les tragèdies, que és una gran celebració de la paraula. I al capdavall, potser l'espectacle teatral que es produïa, aquestes representacions tenien lloc al vessant de l'Acròpolis, al vessant sud de l'Acròpolis, o sigui, la ciutat estava més aviat a l'altre costat. Aleshores, els que volien anar al teatre s'allunyaven de la ciutat, s'asseien al vessant de la muntanya i veien la representació a l'esplanada de baix. I, en certa manera, és com si deixessin la ciutat a darrere, per anar a reflexionar sobre els valors de la ciutat, no? Ah. Perquè al capdavall la tragèdia és un espectacle sobre la justícia, sobre la venjança, sobre el poder, sobre la llibertat, no? Sobre totes aquestes coses. I potser hi ha una mena de vinculació, entre la democràcia i aquest espectacle de la paraula, que al capdavall el que fa és oposar opinions diferents, tal com passava en l'assemblea, on s'oposaven opinions diferents.
A més, pel que sabem, per les tragèdies que s'han conservat, els temes que es tractaven, evidentment que el rerefons era mitològic, però és evident que tractaven temes d'una profunditat immensa. Vull dir que no eren bajanadetes de quatre déus que tenen baralles hipotètiques sobre qui té el llamp més gros, no?, sinó que eren realment drames on es plantejaven problemes de relacions humanes molt transcendents, atraccions prohibides, que havia de ser prohibit i que no havia de ser. Clar, no eren senzilles de pair, aquestes tragèdies. Home, sembla que a la gent li agradaven.
La prova està que les metàfores d'aquella època avui les utilitzem absolutament. En molts textos, des dels jocs, des de jocs de diguem d'ordinador, fins a pel·lícules, fins a pel·lícules de ciència-ficció de l'espai, fins a realitats cinematogràfiques.
No, i tant, clar, el públic d'aquell moment tenia un avantatge molt gran, que és que quan anaven al teatre coneixien els mites d'entrada, no? O sigui, més o menys el marc de la història era conegut.
Sí, els coneixia, és a dir...
Sí. O sigui, la història d'Èdip no se la inventa Sòfocles, era una història tradicional, igual que la història d'Agamèmnon. Agamèmnon és un personatge de la Ilíada, ja. O sigui, el públic anava al teatre amb un cert coneixement previ d'aquests personatges. Per tant, la gràcia era veure com s'articulaven els conflictes en cada cas, no? O sigui, la gràcia era veure com ho feia cada autor. I realment, com deies, la manera com es presenten els conflictes en la tragèdia és única en la història de la literatura, és una cosa extraordinària. I hi ha un conflicte bàsic que es va repetint en els tres grans autors, que l'has esmentat al començament. Clar, el centre de la tragèdia eren els mites heroics. Els mites heroics, doncs això, de grans nissagues reials, com la nissaga d'Agamèmnon o la d'Èdip, o de diverses ciutats. I aquestes nissagues giraven al voltant, naturalment, de la família, de la casa, no? del casal, de l'oikos. I giraven, per tant, al voltant de la fidelitat dins de l'oikos, de com es transmetien les culpes de pares a fills, que és una cosa recurrent, del perill que representa la set de venjança, no? El fet que facis pagar en els fills les culpes dels pares, tot això apareix en tots aquests mites un munt de vegades. Clar, però això es representa en un context, que és el context de la polis democràtica, que és un altre, que és diferent, no? I la polis democràtica, en principi, el que diu, el que pretén, és que la lleialtat a la polis ha de ser més forta que no pas la lleialtat a la família, a la casa, no? I per això un dels conflictes bàsics que veiem en la tragèdia és aquest conflicte entre la família i la ciutat, entre la lleialtat,
la família i la pàtria,
la sang, sí, entre la sang i la comunitat política, la pàtria, no? I això en l'Orestea d'Èsquil es veu clarament. L'Orestea és una trilogia sobre la justícia al capdavall, una justícia que al començament és set de venjança dins de la família, no? El que veiem, l'Orestea parla de la família d'Agamèmnon i Clitemnestra i Orestes. Agamèmnon, hi ha tota una història de violència anterior dins de la família, que potser no cal precisar-la ara, però la part més coneguda és que Agamèmnon, quan guiava les tropes gregues per anar a Troia, es va trobar que el vent no bufava i, per tant, no podien navegar. I un endeví li va dir que havia de sacrificar una víctima innocent, que al final va ser la seva filla, Ifigènia. Havia de sacrificar la seva filla perquè tornés a bufar el vent. I aleshores, en aquest moment, Agamèmnon es va trobar dins del dilema justament que explicava ara, el dilema entre la fidelitat a la família i la fidelitat a la comunitat política. Diguéssim, si tots els grecs volen anar a fer la guerra a Troia i jo he de sacrificar la cosa més preciosa que tinc, que és la meva filla, no? Perquè els vaixells puguin navegar una altra vegada. Agamèmnon ho va fer, i el que veiem en l'Orestea és com Clitemnestra espera el seu marit, espera que torni de Troia, amb la intenció de venjar-se'n, de venjar aquest assassinat. I, per tant, comencem aquesta idea de la sang vessada dins de la família i d'una sang vessada que crida a vessar més sang. O sigui, clar, això no s'atura mai. O sigui, un cop Agamèmnon ha sacrificat la seva filla, Clitemnestra matarà Agamèmnon, després el fill d'ells dos, Orestes, matarà Clitemnestra, no? I la tragèdia gira al voltant d'aquest cicle de la venjança i es pregunta com es pot aturar aquest vessament de sang. I la resposta que dona és a través de la comunitat política. O sigui, quan la justícia surt de la família i passa a ser una qüestió regulada per un tribunal de la ciutat democràtica.
El relat més complet sobre els orígens i l'evolució de la tragèdia grega el va escriure Aristòtil a la Poètica, més d'un segle després que s'escrivissin les principals mostres del gènere. Aquesta obra, escrita entre el 335 i el 323 abans de Crist, conté una panoràmica històrica del teatre atenès i, sobretot, de la tragèdia. En aquell moment hi havia hagut molts canvis en els tipus de representacions des de les primeres obres d'Èsquil. Aristòtil especulava sobre els motius que la tragèdia convisquessin dos mons clarament delimitats, els elements lírics representats pel cor i els diàlegs dramàtics que mantenien els actors.
A mesura que es mostraven la tragèdia i la comèdia, els qui tenien tirada a cada una d'aquestes formes de poesia per la naturalesa que els era pròpia s'anaven fent els uns poetes còmics en comptes de iàmbics i els altres tràgics en comptes d'èpics, perquè aquestes formes eren superiors i més apreciades que les altres. Pel que fa a examinar si la tragèdia ja s'ha desenvolupat prou en les seves formes o no, i això, jutjar-ho tant en si mateix com en relació amb el públic, és una altra qüestió. Així doncs, nascuda a partir d'uns orígens en la improvisació a partir dels qui conduïen el ditirambe, a poc va créixer a mesura que desenvolupava allò que d'ella es feia manifest. I després de molts canvis, la tragèdia va aturar el creixement quan va tènyer la seva pròpia naturalesa. El nombre dels actors a Èsquil va ser el primer que el va portar d'un a dos i va reduir la part del cor i va donar protagonisme al diàleg. Sòfocles hi va introduir tres actors i l'escenografia. D'altra banda, l'amplitud, partint de faules petites i d'una dicció burlesca per evolucionar des del que era satíric, es va dignificar tard i el metre es convertí de tetràmetre a iàmbic. Al principi, en efecte, feien servir el tetràmetre perquè la poesia era satírica i més acomodada a la dansa. Però, desenvolupat el diàleg, la naturalesa mateixa va trobar el metre apropiat, ja que el iàmbic és el més apte dels metres per conversar. I n'és una prova que, en parlar els uns amb els altres, diem moltíssims iambes, però hexàmetres poques vegades i sortint del to de la conversa.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Raül Garrigasait i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la tragèdia grega, especialment, encara no m'ha entrat gaire, però amb els tres grans autors d'aquesta tragèdia. No hi he acabat d'entendre el text que acabem de sentir d'Aristòtil. Com era? Com ens podem imaginar la representació? L'única cosa que hi entès realment és que no tenia gaire a veure amb el teatre que nosaltres estem més o menys acostumats a veure. Era una altra cosa.
Era una cosa diferent. Sí, sobretot era un espectacle total, perquè era un espectacle que no només era paraula dita, sinó que també era paraula cantada i també hi havia dansa. Per tant, s'assemblava una miqueta a l'òpera. No era exactament òpera, però s'assemblava una miqueta. De fet, l'òpera intenta ser una recreació de la tragèdia grega, quan s'inventen l'òpera al segle XVII, cap al 1600.
Hem de pensar en l'espai físic ja del teatre grec? Ja construït? No, encara no.
Al començament, la tragèdia és un vessant de muntanya amb una esplanada a baix, i de fet, de decorat pràcticament no n'hi ha. Sabem que hi havia una mena de cabana de fusta, una mena de construcció de fusta que en deien skene, que d'aquí ve la paraula escena. I aquesta skene, aquesta cabana, sovint representava el palau reial, que era un dels centres de la tragèdia.
Simbòlicament.
Sí, simbòlicament. I després, pel que fa a l'estructura de la tragèdia, clar, era un espectacle amb parts parlades, les parts en què els actors dialogaven, i després hi havia un cor que cantava. I passava una cosa molt curiosa, que és que les parts parlades estaven compostes en un dialecte, en el dialecte àtic, i en canvi les parts cantades estaven compostes en dialecte dòric, que és el dialecte dels cants de Píndar, per exemple, i d'altres poetes. I això és així perquè la tragèdia unia tradicions diferents. En la literatura grega, una cosa que és molt interessant, la literatura grega és molt diversa en gèneres, en estils, en dialectes, i diversos gèneres estan associats a dialectes diferents. I, per exemple, tenim el dialecte homèric, que és un, tenim el dialecte de Safo, que és el de l'illa de Lesbos, que és un altre, tenim el dialecte de Píndar, que és un dòric, i la tragèdia, com que d'una banda veu de la gran lírica coral que es componia en dialecte dòric, i de l'altre, doncs, intenta reproduir diàlegs en el llenguatge dels atenesos, més o menys, doncs, uneix aquests dos dialectes dins de la mateixa tragèdia en escenes diferents.
Però el públic d'Atenes, això ho entenia, els dos dialectes?
Bona pregunta. Sí, sí, perquè són relativament propers. Una pregunta que es fan els experts és fins a quin punt entenien els cors. Perquè les parts dialogades n'hi ha que són complexes.
Però parlaven allò que la gent sentia al carrer.
Sí, col·loquial.
Sí, i en canvi les parts corals, primera que eren cantades, hi havia dansa, segurament es perdia alguna cosa. Segurament no arribaven a tot arreu. Després també passa que aquest espectacle, a banda d'aquestes qüestions formals, era diferent del teatre actual perquè era totalment antinaturalista, per dir-ho així. O sigui, els actors portaven màscares d'entrada, per tant, això que ens agrada a nosaltres d'anar al teatre i fixar-nos en l'expressió dels actors, no? I de veure que bé que ho fa.
És una de les coses que valorem dels actors actuals.
Exacte, que això
actuals,
ho valorem.
No? Sí.
En aquell moment, naturalment, no es podia valorar perquè no veies la cara real de l'actor. Veies la màscara i, a més, tot eren actors homes, no dones, o sigui, les dones les representaven homes, també, com en el teatre de Shakespeare, també, o sigui, en el teatre de Shakespeare no hi havia actrius. I després encara hi hem d'afegir una altra cosa, que és que sembla que al teatre hi anaven milers i milers de persones, o sigui, que eren esdeveniments realment multitudinaris, i per tant, no sé, si seies a l'última fila, allò quedava molt lluny.
Això vol dir una dicció...
Sí, segurament una dicció molt emfàtica, molt... Sí, segurament segurament si nosaltres veiéssim una representació d'aquelles ens semblaria excessivament solemne, crec jo, O sigui, aquesta naturalitat del teatre d'avui, no? Sí, sí. En què ens semblen persones de veritat, allà no, allà segurament es tracta...
Inclús sovint la cantarella que de vegades es critica a determinades línies de teatre actual es critica per aquest allunyament de la naturalitat que l'autor o el dramaturg vol. Vull dir que en comparació amb això és una cosa, una diferència radical. No?
Exacte, sí, sí, totalment diferent.
Com eren rebudes aquestes obres? Em refereixo, evidentment que eren molt ben rebudes, perquè hi havia molta gent que les anava a veure, però els missatges que enviaven realment causaven impacte o eren vistos com... Aviam, hi ha gent per tot, però crec que Star Wars no ha desenvolupat una filosofia vital excessiva. Sempre hi haurà gent que sí, però en principi ha impactat com cultura pop, però ja està. No sé fins a quin punt tenien impacte les tragèdies gregues.
És una gran pregunta i un gran misteri al capdavall, perquè una cosa que ens passa amb el segle V és que tenim molt poca documentació. O sigui, al capdavall conservem les tragèdies, conservem, les històries d'Heròdot, conservem alguns oradors, conservem algunes inscripcions, però la vida, diguéssim, la vida quotidiana, la vida política de cada dia, la desconeixem. El que sí que veiem és que les tragèdies tracten de qüestions candents, de qüestions discutides, de qüestions que de vegades són molt problemàtiques. A mi hi ha un moment, per exemple, en la tragèdia grega que m'impressiona molt, que és l'Antígona de Sòfocles. A l'Antígona veiem un enfrontament entre aquesta noia, Antígona, que representa que és una noia molt jove perquè no està casada i això allà, en aquell context, volia dir que devia ser menor de 18 anys, segurament. I el conflicte entre Antígona i el rei de Tebes, que és Creont, que a més és l'oncle d'Antígona. O sigui, que hi ha la qüestió política i hi ha la qüestió familiar, totes dues coses. I aquest Creont ha prohibit que s'enterri el cadàver de Polinices, que és el germà d'Antígona, filla d'Ibrei.
És un text meravellós.
És un text...
Aquest l'entén tothom.
Sí, sí, sí. I prohibeix que s'enterri Polinices perquè ha atacat la ciutat. No? En canvi, l'altre germà, Ateucles, que era el rei de la ciutat, aquest ha tingut un funeral com Déu mana. I tenim aquesta situació, apareix Creont prohibeix això, que es retin els honors fúnebres a Polinices.
I que la resta se la mengi les feres i s'ha acabat.
I just després d'això ens trobem una noia, posem-hi de 16 anys, que desobeeix Creont. Una noia de 16 anys que no està casada, per tant, que és una persona... O sigui, que el casament era la manera com les dones se situaven en aquella societat. Vull dir que era una societat en què la dona estava al costat de l'home i per sota de l'home, sempre. Doncs tenim una noia que desobeeix el rei, que a més desobeeix el seu oncle, o sigui, la seva autoritat familiar, perquè el seu pare ja no hi és, Èdip. I això ho fa en un context en què les dones no tenien cap dret polític i en què no tenien cap possibilitat de participar políticament. Clar, és impressionant. O sigui, és realment impressionant. Quin efecte els devia fer això de veure una noia tan jove fent el gest polític més radical que es pot fer? I no ho sabem, no sabem com es rebia això. O sigui, no sabem si la gent això ho rebia amb horror, amb admiració, amb...
Ho veia com una cosa excèntrica.
Que... Sí, sí. No ho sabem, però en tot cas... La història d'Occident i la història del feminisme no serien la mateixa sense Antígona, clarament.
Encara que els contemporanis d'Èsquil ja el veien amb ell com una figura arcaica, les seves tragèdies eren les que referien de manera més directa a la política del moment. A l'Orestea analitzava de quina manera les institucions buscaven dominar els instints humans més atàvics. En el desenllaç de la tercera obra de la trilogia, Orestes, el fill de Agamèmnon i Clitemnestra, que havia matat la mare per venjar el pare, se sotmet a l'autoritat de la polis. La deessa Atena s'adreça aleshores a una institució que pertanyia a l'Atenes dels espectadors, el Consell de l'Areòpag o del Turó d'Ares, que jutjava els crims de sang.
Poble de l'Àtica, Escolteu el meu decret. Sou els primers que jutjareu un crim de sang. D'ara endavant i sempre, per la gens d'Egeu, existirà un consell de jutges com aquest. I aquest coll d'Ares, on temps ha, van acampar les Amazones, quan per odi de Teseu ens van venir a combatre. Enfront de la ciutat van aixecar una ciutadella d'espatlludes torres amb sacrificis a Ares, d'on ve el nom de Roca i Tossa d'Ares. El respecte aquí, junt amb la por, cosina seva, impediran que els ciutadans cometin crims de dia o nit, si no és que introdueixen canvis a les lleis quan ve l'allau de mals. Si l'aigua clara, amb fang en brutes, no podràs trobar beguda mai. Ni l'anarquia, ni el govern d'un sol senyor. Això aconsello als ciutadans de respectar. I que no expulsin de l'estat tot el temor. Que hi ha cap home just si no té por de res? Si respecteu com cal aquesta institució, tindreu un baluart que salvarà el país i el seu estat, un que cap altra gent tindrà, ni a Cítia ni a la terra del Peloponès. Aquest consell, incorruptible sempre al guany, sever i venerable, desvetllat guardià d'aquesta terra i de qui hi dorm, l'instauro avui. He estès aquesta exhortació als meus ciutadans pel que vindrà. Però ara us heu de posar drets, votar i emetre una sentència respectant el jurament que heu fet. No tinc res més a dir.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Raül Garrigasait, acabem de sentir Atena, la deessa Atena, adreçant-se a una institució contemporània d'aquells espectadors. O sigui, perquè ens aclarim, acaben de veure una tragèdia, o estan veient una tragèdia que parla de gent molt heroica del passat i s'adrecen a una institució d'aquell moment. És una barreja complicada. També la sensació, el cas d'Atenes era Atena, com el seu nom claríssimament indica, però la relació dels déus amb els humans, la sensació de que hi havia un diàleg constant, això a l'època ho es presta. Per tant, això no és estrany. El que és estrany és que dirigim una institució contemporània.
Sí, i tant. Sí, sorprèn una mica. De fet, ja a la mateixa trilogia, al començament de tot, veiem Agamèmnon, que en principi és un rei, però veiem que fa referència a institucions democràtiques com l'Assemblea, no? O sigui que hi ha una barreja realment de plans, entre el pla del mite i el pla polític. I, de tota manera, d'una manera tan extrema com en l'Orestea, no ho trobem gaire en la tragèdia grega. O sigui, això que fa l'Orestea de fer aparèixer la institució de l'Areòpag, aquest tribunal de la ciutat, i posar-lo davant dels ulls dels espectadors, això és bastant excepcional. I clar, això li dona joc per fer tota una reflexió sobre la justícia al capdavall, que és el tema de la tragèdia, de la trilogia. De fet, hem sentit aquest discurs d'Atena, i Atena, en aquest mateix final de la trilogia, s'enfronta a les Erínies, o les Fúries, en la tradició llatina, que les Erínies eren les divinitats que s'encarregaven de venjar els crims de sang. I per això, quan Orestes mata la seva mare, Clitemnestra, les Erínies el persegueixen i el fan tornar boig. I aquest és el problema que té Orestes, que ha de fugir d'Argos, se'n va a Delfos a buscar alguna mena de purificació, després l'envien a Atenes. I, clar, i el que veiem, per tant, en aquesta oposició entre Atena i les Erínies és una oposició també entre dues concepcions de la justícia. Les Erínies diuen qualsevol vessament de sang ha de ser venjat. I, per tant, aquesta roda de la venjança no es pot aturar mai. I, en canvi, Atena el que diu és això, ho hem de posar en mans d'un tribunal democràtic i el tribunal ha de prendre una decisió.
I això ho tancarà,
exacte. I hi ha un moment molt bonic, clar, les Erínies es presenten dins de la tragèdia com unes divinitats més antigues, més arcaiques, per dir-ho així, com uns instints atàvics. I hi ha un moment en què les Erínies s'adrecen a Atena i diu, heu trepitjat les lleis antigues, no? O sigui, nosaltres som la llei antiga, esteu destruint les lleis que articulen el cosmos. I la resolució és realment impressionant, perquè aquestes divinitats sanguinàries, les Erínies, de fet no són expulsades al final, sinó que se'ls ofereix un lloc de culte dins de la ciutat. Se'ls ofereix una cova i els diu: aquí els ciutadans us vindran a fer sacrificis si vosaltres respecteu la ciutat, si vosaltres respecteu l'ordre de la ciutat, permeteu que hi hagi fertilitat, que tot vagi bé. I, per tant, és com si ens estigués dient, Èsquil, que els instints més sanguinaris dormen a dins de la ciutat, d'alguna manera. No? Els tenim allà i en qualsevol moment es poden despertar i poden esclatar una altra vegada.
Jo recordo que amb les classes de filosofia i de professors, en fi, socràtics, i quan et parlaven de totes les divinitats gregues sempre et deien: però intenteu entendre que la religiositat dels déus grecs no és la nostra, absolutament. Que, és a dir, ells projecten a les divinitats del seu moment, o més arcaiques, projecten els seus problemes de la seva societat, perquè a la seva societat és l'única forma que ho entenguin la resta. No sé si va per aquí.
Pot ser, sí. Clar, una cosa que és molt, molt sorprenent per nosaltres és que és una religió que dona molt poca importància a la fe, no? O sigui, per nosaltres la qüestió bàsica és: tu hi creus, en Déu, o no hi creus? No? Cadascú és una pregunta que s'ha de contestar d'alguna manera. Pels grecs, els déus formaven part del paisatge, diguéssim. O sigui, hi són, hi havia els temples, hi havia els rituals cívico-polítics, no hi havia cap mena de separació entre déus i política, entre religió i política, vull dir, anava tot junt. Qualsevol celebració, no sé, els Jocs Olímpics eren naturalment un fenomen religiós, també, o sigui que estava tot realment entrellaçat. I a l'Odissea hi ha unes escenes que això ho expliquen d'una manera molt bonica, que és quan els déus prenen forma humana i es presenten a casa de Penèlope i Telèmac. I naturalment el que fan és acollir-los, i els acullen com qualsevol hoste que es presenti allà, l'acullen, el banyen, li donen menjar, i al cap de 2 o 3 dies li diuen: qui ets tu? No? O sigui, allò amb els hostes, primer els acull i després els demanes qui són. Però clar, la idea de fons és: qualsevol hoste que se't presenti a casa podria ser un déu. Vull dir, tracta'l bé,
tracta'l bé.
Perquè podria ser un déu, vés a saber.
L'interès que despertava la tragèdia era tant que en pocs anys els principals autors tràgics van passar a ser motiu de paròdies des de l'altre gran gènere teatral de l'època, la comèdia. L'any 405 abans de Crist, quan Èsquil i Eurípides ja havien mort, Aristòfanes els va convertir en personatges estrafets de l'obra Les Granotes. Tots dos discuteixen sobre els respectius estils, amb el déu Dionís com a àrbitre.
Et dic que pel que fa al nostre art, jo valc més que ell.
Èsquil, per què calles? Ja t'adones de les seves paraules.
És que primer se les dona de sublim, cosa amb la qual sempre ens han entabanat en les tragèdies.
Diantre d'home, no parlis amb tants fums.
Ja el conec jo, aquest tipus, ja fa temps que l'he calat. És un fabricant de salvatges que té la boca presumptuosa, desenfrenada, incontinent, sense barreres, xerraire no desconcertat per res, autoret de vèrbola fastuosa.
De debò? Oh, fill de la deessa rústega? Ets tu qui em diu això? Arreplega rocades? Fabricant de pobrics a pedassa parracs? No et divertirà massa l'afirmar-ho.
Prou, Èsquil. No està gens bé que uns poetes s'apurrinin com si fossin flaqueres. Tu te'n sents de seguida com fusta de roure. I vinga, crits.
Quan ja ha anat xerrant sense solta ni volta i ja ha arribat a la meitat de la tragèdia, aleshores articula una dotzena de paraules grosses com vaques i que tenen celles i plomalls, terrorífiques i fantasmagòriques que els espectadors desconeixen.
El que ha de fer el poeta és ocultar les coses execrables, no pas fer-les sortir a la llum i ensenyar-les. És forçós que nosaltres inventem paraules que siguin un contrapès just dels nostres grans pensaments, de les nostres grans sentències. Altrament, és natural que els semideus se serveixin de paraules més voluminoses, ja que porten uns vestits molt més imponents que els nostres. Jo havia ensenyat bellament tot això, però tu m'ho has empastifat.
Què és el que t'he fet?
Primer has vestit els reis amb parracs. Després els has ensenyat a cultivar la xerrameca.
Veniu-me ara aquí si és de debò que cal pesar l'art de vosaltres dos. Oh, poetes, com si jo fos un venedor de formatges.
En guàrdia.
pel text que hem sentit, realment eren gent populars. Quan algú surt al Polònia, vol dir que té pes dins de la societat catalana. Doncs això és exactament igual, no? Quan Aristòfanes se n'enfum dels grans escriptors de tragèdia, vol dir que realment la tragèdia tenia pes o tothom la coneixia.
I tant. Era un espectacle de masses. Era un espectacle, segurament, també, que la ciutat d'Atenes feia servir per presentar-se al món grec en general, perquè una cosa que no hem dit que és interessant, aquestes Dionísies se celebraven al començament de la primavera, que això és, a Grècia és important perquè vol dir que és quan es torni a navegar, és a dir, quan hi torni a haver comerç, no? Perquè durant l'hivern s'aturaven. I per tant és el moment en què venien tots d'estrangers a la ciutat d'Atenes, els mercaders tornaven, és el moment en què la ciutat...
Esclata amb el millor sentit de la paraula.
Exacte. Sí. I per tant, sí, o sigui, eren espectacles de masses i eren personatges populars, com veiem aquí, de la mateixa manera que Aristòfanes també té una comèdia en què se'n riu de Sòcrates, no? Doncs, de la mateixa manera. Clar, i aquí és interessant per això, perquè Aristòfanes se'n burla i no se'n burla, o sigui, perquè ell... escriu aquests diàlegs meravellosos, còmics.
Era burleta.
Era burleta de natura, sí. Però clar, quan els posa de costat, Èsquil i Eurípides en aquest moment són perseguts de maneres molt diferents, perquè Èsquil representa els vells atenesos, per dir-ho així. O sigui, Èsquil és aquell que va lluitar a la batalla de Marató, no? Sí. Representa les antigues virtuts del poble atenès. En canvi, Eurípides és més aviat allò, els modernets una mica decadents, no? Que ho qüestionen tot, que ja no tenen el vigor dels d'abans, no? Aquesta mena de cosa. I de fet, hi ha una escena molt divertida en la comèdia en què els pesen, agafen una balança i diuen, bueno, doncs pesem a veure quin pesa més, no? Èsquil i Eurípides. I Eurípides, naturalment, ni posant-hi totes les seves tragèdies, no aconsegueix pesar tant com Èsquil, que és l'autor realment robust i important. I sí, clar, en el fons jo crec que aquesta comèdia, Aristòfanes fa molta broma, però sol parlar de coses serioses. I en el fons aquesta comèdia crec que parla de la sensació de decadència que hi havia a Atenes també a finals del segle V. Pensem que la guerra del Peloponès destrueix Atenes, sí. Tota aquesta esplendor s'acaba.
Té una sèrie de plagues que mata
efectivament.
I després la segona part de la guerra fan unes bogeries amb els Cibíades que l'envien a la Quinta Forca i tot va de mal borràs, en fi. És un desastre,
A més, clar, se'n riu d'aquests autors i dels amics dels autors.
Sí, sí.
De Pericles, d'Herodot, de Sòcrates, se'n riu de tothom. Si se'n riu de tothom és que alguna cosa... A part de la democràcia que això suposa, que les coses ja no van com anaven.
Quan, ja sé que això és un concepte, la resposta és clara, mai, però quan desapareix la tragèdia grega, desapareix la producció de tragèdia grega clàssica?
A veure, pel que sabem, al segle IV encara funcionen els espectacles tràgics. El problema és que no en conservem tragèdies. O sigui, realment la gran època és el segle V, per nosaltres, perquè tenim Èsquil, Sòfocles i Eurípides, que tots tres són autors del segle
V. Abans de crisi, per tant, el V està abans del IV.
Però al segle IV encara n'hi ha. Encara n'hi ha, el que passa és que no ens han arribat. I després les tragèdies es van representar a Grècia, però perden aquesta significació cívico-cultural, religiosa, política que havien tingut al segle V. Per tant, és una cosa que es va morint amb la mort de la democràcia atenesa, també. O sigui, el gran segle de la democràcia atenesa és el segle V. El segle IV ja és més problemàtic, i després ja hi ha l'amenaça de Filip II de Macedònia al nord, les ciutats gregues perden la seva independència a finals del segle IV, i nosaltres veiem desaparèixer el gènere en aquest moment. El segle IV és l'època en què Aristòtil escriu la Poètica, que és el text que hem llegit abans, i Aristòtil ja es mira la tragèdia com un text, sobretot. No?
Ja no és aquest fenomen.
Ja no és el mateix. No és la visa, no?
Sí.
Raül Garriga-Said, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos, a fer-nos aquests 5 cèntims de la tragèdia grega. Qui tingui interès, realment, si segueix la col·lecció de clàssics grecs que està publicant en Raül, realment pot arribar a un gran coneixement i molt interessant, a més portat a un català molt proper i que facilita molt la lectura. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Josep Maria Soler i Sabater.
El Raül, hem dit tot això, però té lectures també històriques, eh?
Sí, ho sé, ho sé.
Té lectures i té narracions històriques, vull dir que...
No volia fer una llista de currículum perquè només tenim una hora de programa i no és aquesta la qüestió. Per cert, això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Blai Iniesta i Josep Lluís González. Muntatge musical, Blai Iniesta. I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés, Xavier Martín i Dolors Sans.